Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El govern espanyol no ha volgut confirmar si s'ha produït una reunió a Waterloo entre representants del PSOE i de Junts per aplanar el vot a favor de Puigdemont al Reial Decret Òmnibus que es votarà demà al Congrés. L'executiu de Pedro Sánchez, però, sí que ha enviat un missatge a tots els seus socis. El Reial Decret garantirà la revalorització de 12 milions de pensionistes. La portaveu del govern, Pilar Alegría, no ha confirmat cap reunió recent entre el PSOE i Junts perquè ha desvinculat els acords de govern de la interrelació de partits.
Sobre esa reunión o no de dos partidos políticos, en este caso Junts y el Partido Socialista, si se ha producido o no esas reuniones, lógicamente tendrán que confirmarlas o desmentirlas los dos partidos políticos, tanto Junts o bien el Partido Socialista y no desde luego en esta mesa.
Tot i que Pilar Alegría no ha volgut aclarir l'existència de la reunió, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, sí que ha enviat un missatge a Junts i, de pas, a la resta de socis del govern.
Yo aspiro a que los partidos políticos y los grupos parlamentarios en el Congreso pues intenten mejorar la vida de las condiciones de los ciudadanos, que mejoren la vida de los ciudadanos. Para eso nos han votado, para que les mejoremos la vida, no para que les perjudiquemos porque pudieran intentar querer hacer algún tipo de daño al gobierno.
El Reial Decret que es votarà demà al Congrés inclou la revalorització de les pensions, mesures a favor del transport públic i la consolidació del salari mínim. El govern de Pedro Sánchez també ha presentat un avantprojecte de llei del Poder Judicial per democratitzar la carrera judicial, ampliar l'origen social dels aspirants a fiscals i jutges i dissenyar un sistema de beques més ambiciós. Salut dona per assolit el pic de la grip a Catalunya. Avui, amb xifres a la mà, el situen en la setmana passada i el govern espera que a partir d'aquesta els contagis comencin a baixar. La setmana passada es va arribar als 439 casos de grip per cada 100.000 habitants, una xifra més alta que abans de la pandèmia per sobre del nivell de transmissió molt alt. Tot i l'elevat nombre de casos, però, les hospitalitzacions per grip van baixar. 4 de cada 10 ingressats han estat menors de 60 anys. En cultura, el MAC va arribar al seu 30è aniversari amb un accent reivindicatiu i convida a dirigir la mirada als marges de la societat. L'organització del Simposi Internacional Queer serà un dels principals atractius de la temporada. I la policia local de Manresa compta des d'avui amb el reforç del gos Otto, que s'unirà al gos al cos per a fer tasques de seguretat ciutadana i detecció de drogues. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 21 de gener i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Una jornada més, els núvols són els protagonistes, però deixen poca teca. Al llarg de les últimes hores ha anat plovisquejant una mica, sobretot a les Terres de l'Ebre, i els núvols són gruixuts a gran part del país. Al llarg d'aquestes immediates hores, el que queda d'aquest dimarts, una altra vegada es produirà alguna pluja efímera, molt fugaç, poc destacable i amb més probabilitat a les Terres de Ponent i també a les comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre. Els núvols més prims, amb estones de clarianes i tot, cap a la Costa Brava, i la temperatura que queda tocada perquè el sol no pot lluir i, per tant, l'ambient queda fresquet. Al llarg d'aquestes properes hores, màximes de poc més de 13-14 graus, sobretot serà cap a la Costa Brava, on pujarà una mica més. aquesta temperatura. El dimecres, fins i tot encara més clarianes, per bé que s'anirà carregant per les comarques de Lleida i del Pirineu amb alguna pluja esporàdica i, sobretot, demà més garbí i una clara pujada de la temperatura. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem del dol perinatal amb Sol Vila, autora del llibre Iris i el dol. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per parlar de perspectives d'aquesta segona presidència de Donald Trump i també dels Gaudí com a aparador de reivindicacions. A partir de les 5 coneixerem Maset Khalilia, palestí resident a Sabadell. Continuarem amb Llengua per ocupar-nos dels interessos polítics que determinen la circulació global de la literatura, segons un estudi de la UOC. I acabarem amb Cultura per conèixer In Extremis Films, Premi Gaudí, en aquesta última edició, a millors efectes visuals. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La CECOT ha demanat a l'Estat que busqui el consens sobre la reducció de la jornada laboral. La patronal de Terrassa rebutja que la responsabilitat de la qualitat de vida recaigui només en el sector empresarial. No veu malament que els treballadors puguin tenir més temps lliure i recorda que hi ha altres solucions com la reforma horària que el govern havia anunciat però que ha estat incapaç de tirar endavant. Sobre la simplificació de l'administració, una de les seves reivindicacions, la CECOT considera que s'han anat fent passos, però que encara són insuficients. La millora de la competitivitat fiscal, la transició energètica, les pimes i la reivindicació de les infraestructures seran altres eixos estratègics de la CECOT per aquest 2025, any que afronta amb optimisme moderat i contingut. La meitat de les empreses associades a la patronal preveu un 2025 amb resultats econòmics millors que els de l'any passat i un 14% pitjors. Un terç preveu augmentar la plantilla i un de cada 10 empreses reduir-la.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'absorció del Banc Sabadell per part del BBVA podria dificultar i molt el finançament de les petites i mitjanes empreses. Aquest ha estat un dels principals avisos de la Cambra de Comerç de Sabadell i la comarca en la trobada informativa d'aquest dimarts al matí, on han passat revista dels principals reptes previstos per aquest 2025. Ramon Alberic, el president de l'organisme, ha assenyalat el principal risc de l'OPA.
Si en el mercat desapareix una de les principals entitats que dona finançament a les empreses i sobretot a les petites i mitjanes empreses, què passa? Pues que l'oferta disminueix. Aquest és un dels principals impactes que creiem que tindria una operació que si prosperés l'OPA i diguem el Banc de Sabadell quedés integrat dintre del banc del BBVA.
Paral·lelament, la Cambra també veu com un risc la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals, ja que considera que es perdrà competitivitat i també productivitat, sobretot també en les pimes.
Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El 2026 és la data que, com a tard, el govern dels populars preveu començar les obres dels mercats Torner, Mainon i Dallafià. Així ho ha anunciat l'alcalde Xavier García Albiol durant el ple municipal d'aquest dilluns. El president de la Federació de Mercats Municipals de Badalona, Juan Carlos de Miguel, ha lamentat el mal estat dels 6 mercats de la ciutat en el torn obert de paraula. Albiol ha assegurat que el govern local treballa perquè les obres dels 3 mercats que es consideren prioritaris s'engeguin aquest any. Si no s'aconsegueixen, s'ha compromès a que s'iniciïn com a molt l'any vinent. L'alcalde també ha detallat que la intenció és que les obres d'aquests 3 mercats les assumeixi el mateix ajuntament després de descartar encarregar-ho a una empresa externa. Escoltem Xavier García Albiol.
El año que viene van a empezar las obras de los mercados sin lugar a dudas. Se están haciendo los proyectos, vamos a hablar de los proyectos. Hemos descartado un modelo que habíamos hablado, y lo digo claramente, durante mucho tiempo, y es la concesión a un tercero y a un formato que creo que es el que va a funcionar.
que és les obres de los tres mercados las va assumir el ayuntamiento.
Des de l'oposició han recordat que els anteriors governs ja havien iniciat estudis per elaborar un pla de mercats i han retret a l'executiu popular que els hagi deixat guardats a un calaix. Els comuns han demanat que, a banda de la rehabilitació estructural dels mercats, s'impulsi un pla per augmentar-ne la clientela. I els socialistes, per la seva banda, han recordat que precisament durant la negociació dels pressupostos municipals van pactar amb el govern l'elaboració del pla de mercats.
Gràcies, Santiago. Seguim encara al litoral des del Prat de Llobregat. Ara ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. L'habitatge, el finançament dels ajuntaments i l'equilibri territorial són els tres principals reptes del mandat que acaba d'iniciar la nova alcaldessa del Prat, Alba Pou Jordà. La fins fa poc tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme i Habitatge ha assignat aquest últim com el factor de desigualtat més important entre la ciutadania en la primera de les entrevistes com a batllessa.
Per mi ara és el factor de desigualtat més important per totes les famílies. I per tant ha de ser la prioritat de totes les ciutats, ho serà de la nostra, siguent conscients que o això ho fem conveniant amb la Generalitat de Catalunya, amb el Consorci Metropolità de l'Habitatge, amb el sector privat també, de la mateixa manera que ja ho hem fet a l'Àrea Sud, ho hem de continuar fent amb el sector privat perquè és un dels agents imprescindibles perquè ens ajudin en aquest camí.
De moment es desconeix quins canvis implicarà el relleu de Mijoler a l'alcaldia, és a dir, qui serà portaveu del Prat en Comú i qui ocuparà la tinença d'alcaldia d'Urbanisme i Habitatge, càrrecs que ostentava a Pou i amb un nou cartipàs que s'està negociant amb el Partit dels Socialistes, soci de govern a l'Ajuntament de Prat des de l'any 2003.
Gràcies, Luis. Tornem a l'altra banda de Collserola. Ens quedem ara a Castellar del Vallès. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. L'atletisme castellarenc pot dir ben alt que viu un dels seus millors moments dels últims anys. Gina Torres va ser nomenada com a millor atleta catalana sub-18, mentre que Daniel Gaitán va imposar-se als 5 quilòmetres de marxa de Viladecans. I en pista coberta, Xavi Planas va ser el millor en el 3.000, amb Laia Rivera i Mireia Gómez imposant-se al llançament de pes. Tornant a Gina Torres, es va estrenar amb el seu nou club, l'Hospitalet Atletisme, i ho va fer en la categoria sub-20 en el premi de gran marxa de Viladecans, pujant al segon esglaó del podi dels 10 quilòmetres, justament un dia després de ser nomenada com a millor atleta sub-18 femenina de Catalunya per la Federació Catalana d'Atletisme.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El 2024 ha estat un any clau per a la consolidació de Sant Cugat com a escenari cinematogràfic i publicitari. En aquest període, Sant Cugat ha acollit 60 produccions audiovisuals i fotogràfiques, gairebé el triple que el 2023, quan se'n van fer 22. La majoria de rodatges d'anuncis de marques com Audi, Volvo, Amazon, Samsung, Scholl o Decathlon, seguit pels rodatges de programes i sèries de televisió. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Film, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges a la ciutat. En una entrevista al magazín Faves Comptades, la tècnica de turisme de l'Ajuntament, Marta de Castro, ha destacat que la necessitat de crear Sant Cugat City of Film va sorgir de manera natural, ja que cada vegada més localitzadors contactaven amb l'Ajuntament per trobar ubicacions per anuncis, pel·lícules i sèries. Era el moment de posar ordre i facilitar les gestions, ha explicat de Castro.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Avui, en el tema del dia del Connectats, donem visibilitat al dol perinatal. Un dol que moltes vegades es viu a porta tancada i que per a moltes persones és encara un tema tabú. Per parlar-ne hem convidat la Sol Vila, autora del llibre Iris i el duelo. Es tracta d'un conte sobre el dol perinatal pensat per llegir en família, per ajudar a infants i adults a transitar per aquesta situació. Saludem la Sol Vila i també la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Bona tarda.
Per començar, Sol, gràcies per acompanyar-nos a aquesta estona al Connectats. I la primera pregunta, jo sé que diràs, això tothom ho sap, però creu-me que no. Si diem el dol perinatal, a què ens estem referint concretament?
El dol perinatal normalment es refereixen tant... és la mort d'un bebè, però... Pot ser tant abans de néixer, just quan ja... O sigui, representa que és quan has arribat a terme, no?, l'embaràs, llavors és o bé abans de néixer o bé acabat de néixer. Normalment, jo almenys tinc entès això, eh? O inclús, a vegades, quan porta unes hores i mor amb unes hores de vida.
Com explicava la Carme, el llibre que has presentat aquí a Castellà del Vallès justament parteix de la teva pròpia experiència personal sobre el dol perinatal. Encara és un tema tabú?
No. Les emocions van canviant i per sort, doncs, es va transformant. I sí que ho tinc, almenys al meu cas, ho tinc molt present, però d'una forma molt diferent a quan ho vaig viure durant el primer any, no, per exemple.
Fa molt de temps?
Pues mira, fa 19 anys, ha fet el desembre aquest, ha fet 19 anys, però encara jo ho tinc molt molt present.
Tu fas el llibre amb un objectiu i és abordar, tractar aquesta pèrdua des d'una perspectiva més aviat transversal, és a dir, per a tota la família. Explica'ns una miqueta com has enfocat el llibre.
Sí, mira, és que, jo en principi volia fer un llibre més per adults i tal, no? Però després vaig pensar, ostres, no, perquè realment el que jo vull transmetre és... el que em va fer escriure a mi el llibre va ser precisament com ho va viure el meu fill, no? El gran, que ara té 25 anys, però en aquell moment tenia 6 anyets. Llavors, ell no va saber com expressar-ho, per por de, precisament, jo ho explico allà en el llibre, no? És que s'explica superbé, de que ell tenia por de ferir-nos a nosaltres. Llavors, ell necessitava expressar-ho, perquè era un nen, sempre ha estat un nen molt madur, però no sabia com fer-ho per no fer mal als pares, no? Aleshores, si haguéssim tingut aquesta eina, haguéssim pogut parlar, potser, doncs mira, va, anem a llegir aquest conte que ens ha arribat i tal, i vinga, anem a mirar, no? I si ho llegim amb tota la família, fa que aquell nano, doncs, pugui expressar possiblement, doncs, el que sent, no? Perquè ho veu com un... Ai, mira, doncs estem parlant del tema, estem parlant tots tres i ens podem obrir tots tres, no? I és el que a ell li va faltar. Per això recalco molt, inclús en la portada hi és, no?, que és un llibre per llegir en família, perquè la idea és aquesta, poder fer que els nanos que tenim al voltant, quan passa alguna cosa així, es puguin obrir davant d'un dol.
Aquesta por que dius que tenia el teu fill, la vas notar també, per exemple, en la teva parella, verbalitzar el que estava sentint?
Sí, i tant, però perquè, ell és així, és molt tancat també i com a pare, doncs tampoc va expressar gens. L'única que parlava era jo i tampoc sabia amb qui fer-ho, perquè, clar, ells els veia tan tancats que pensava, igual obro aquí una caixa que després no havia d'haver obert, no? I, clar, l'un per l'altre, estàvem tots tres, que ens hagués faltat, això, alguna eina, no?, que ens hagués fet obrir-nos a tots tres.
A banda del llibre, aquesta eina que tu has volgut crear per a altres famílies que puguin passar per a aquesta situació, què és el que et va ajudar a tu a normalitzar, com deies al principi, aquest nou escenari i a viure aquesta pèrdua d'una altra manera? Què és el que et trobes que a tu et va ajudar?
Primer, parlar-ho molt, no?, amb gent que jo més o menys sabia que hi podia parlar, hi parlava. Però el que sí que ja em va fer... fer el canvi va ser quan va néixer la meva filla, la tercera filla.
I com es diu?
Doncs, Júlia. Júlia, però en el llibre representa que està explicat per ella que el nom li canviem, no?, perquè es diu Iris, no? El llibre es titularitzi el duelo. però perquè, bueno, precisament és una nena arcoiris, que se n'hi diu als nanos que neixen després d'una pèrdua d'un bebè, no? I ella, quan jo li vaig decidir dir-li, no, explicar-li que tenia un altre germà i tal, doncs ella, ostres, és la que ho va normalitzar, és la que va fer-ho com, ep, que aquí hi ha un altre germà, que encara que no hi sigui, però el tenim, no? I, bueno, i ella doncs, l'afegia en els dibuixos, doncs, i escrivia notes i trobaves notes doncs, que anaven dirigides amb el seu germà, i clar, dius, això va fer una mica el canvi de dir, hòstia, és veritat, però si hi és, no? Encara que no el tinguem entre nosaltres, però, bueno, ha estat, ha nascut, li hem posat un nom, vull dir, al final va ser una mica això, no? La que ens va fer reaccionar.
Què n'opines, ara que estàvem parlant de normalitzar precisament, hi ha alguns cementiris que han instal·lat monuments, espais per al record, en referència al dol perinatal. Això com ho veus tu?
Home, jo trobo que és molt maco, perquè és una forma de visualitzar-lo i de recordar-los, no? Perquè és el que dèiem, no? Que, bueno, és... tampoc l'hem conegut, no tens records, no tens... Bueno, doncs és la forma, no? De fer-ho una mica de forma visual, de que hi hagi un espai per ells, dedicat per ells. Mm-hmm. I ho trobo molt maco. Crec que, bueno, és algú que s'hauria de poder fer a tot arreu.
Perquè sí, sí. És una mica com el teu llibre, malgrat la situació, que és molt complicada, és en positiu. El teu llibre també és així, diguéssim, amb un clima o amb una història de superació.
Sí, no, i de fet, sembla que ho he aconseguit l'efecte que volia amb les persones, perquè bueno, coincideix molta gent en que és un llibre que et deixa molt... et deixa com una sensació de... Ostres, que maco, no? Aquesta no és l'emoció de tristesa ni de dir uf, quina sensació, no? Més dura, més... No, la sensació que té la gent després de llegir llibres és de... Ostres, que dolç, que es pugui recordar una persona doncs, d'aquesta manera, no? I és ben bé que, clar, els anys són els que et fan... portar-ho així, no? Si no, potser t'estaria dient quan feia un any i no t'estaria parlant de la mateixa manera, segur.
I també, doncs, el que explicaves, aquesta oportunitat de compartir-ho amb tota la família, d'ajudar altres famílies, suposo que a tu també et deu omplir, no? Que arribi una persona i et digui gràcies pel llibre perquè m'ha ajudat molt, no? I això tant. També és, diguéssim, que et reconforta.
No, i tant, perquè, bueno, al final... És la intenció, no?, d'aconseguir això, de que hi hagi altra gent que els hi hagi passat el mateix que tu, doncs que els hi hagi servit.
La il·lustradora, perquè això és un llibre adreçat a tota la família, però que fa doncs, èmfasi sobretot en els més petits, no?, per parlar obertament i poder doncs, digerir i explicar el que ha passat. Però a l'hora de posar-te en contacte amb la il·lustradora, ella va saber llegir, va saber veure el que tu volies transmetre?
Sí, perquè, bueno, a més és neboda i, clar, sap tota la història i ha sabut plasmar molt bé doncs, els sentiments i, bueno, inclús se li va dir els dibuixos que no cal que s'assemblin a nosaltres, vull dir que no cal, no? Perquè, i bueno, inconscientment sí que hi ha personatges que s'assemblen molt a nosaltres, no? I és perquè, clar, és de la família i vulguis o no, doncs, bueno, ha acabat fent una mica el pensar en nosaltres, no? Però sí, sap, perfectament ha sabut plasmar, ja li vaig dir que, ostres, és que ho has clavat, tota l'expressió. Jo miro els dibuixos i estic sentint doncs, el que jo sentia, no? Vull dir que molt bé, les il·lustracions superbé.
Que bé. Llegint una entrevista que et van fer, que tu deies doncs, que una mica com a consell per a les persones que visquin una situació com la que tu vas passar fa uns anys, que s'ha de donar un espai a aquest fill, no? Que s'ha de parlar, que s'ha de plorar. Suposo que aquest és el consell o la recomanació que els faries, no? Que tinguin aquest espai, que no perquè sigui una persona que ha estat poc temps amb nosaltres...
Sí.
No ha de tenir aquest espai per plorar-lo, no?
Sí, és que jo crec que qualsevol dol ha de passar totes les fases i, bueno, de fet, encara que sigui un dol, parlem d'un dol perinatal, però al final les fases del dol són les mateixes per tothom, no?, i per tots els casos. Aleshores, s'ha de deixar aquest espai perquè, primer, perquè, bueno, per donar-li una mica del record, no?, de pair-ho, de passar el dol, i per recordar-lo com mereix, no?
La veritat és que t'escolto amb moltíssima atenció perquè trobo que és una cosa de la qual, almenys, tinc la sensació que es parla poc i és important, no? És una de les coses de les quals parlem poc i s'ha de verbalitzar. No sé si voldries, per la gent que ens estigui escoltant, voldries justament donar-los algun consell o alguna recomanació a partir de la teva experiència pròpia si perden un nadó o pateixen aquesta situació?
Bueno, principalment cadascú ho ha de viure tal com sent. O sigui, no, tu no pots donar un consell a una persona, a vegades no pots generalitzar perquè cadascú té una forma diferent de viure-ho. De fet, en el llibre parla les diferents formes de com ho va viure els diferents membres de tota la família. El pare, la mare, el germà, els avis, els tiets, els amics, perquè cada persona té una forma diferent de viure-ho. Llavors, sí que puc aconsellar que diguin que en tot moment facin el que senten, que no pensin, ara necessito parlar-ho, però no ho parlo perquè potser aquesta persona se sent incòmoda. Doncs és igual, tu parla-ho i expressa-ho i aquella persona ja ho controlarà ella com ho gestionarà de la seva forma, no? Vull dir, cadascú, si en aquell moment aquella persona li molesta, doncs també hauria de dir-t'ho, no? Tenir la confiança de dir, ui, no em treguis aquest tema perquè a mi m'afecta molt, no? Vull dir que cadascú jo crec que ho ha de treure de la millor manera. I si tu en aquell moment ho necessites, o inclús buscar ajut amb un professional, o jo en aquell moment no ho vaig buscar perquè no em va fer falta, però bueno, ho vaig parlar molt. Llavors la persona que no volia escoltar-me o bé ja ho notava de que, ui, s'està incomodant, o sí que m'escoltava, inclús em preguntava, vull dir que, bueno, jo crec que en tot moment una persona ha d'expressar el que sent i, bueno, esperar a veure com accepten aquell moment, no?
I el que dius tu, si notem que necessitem doncs, aquest suport amb un professional, doncs demanar-lo, sí, perquè la salut mental és importantíssima. Sol, gràcies per aquesta estona al Connectats. Ha estat una entrevista, creu-me, molt, molt, molt interessant. I res, sí, espero que t'animis a fer més llibres.
Sí, sí, a veure. Estoy en ello. A veure,
sí? Ens pots explicar alguna cosa, alguna primícia?
Bueno, ara ja fa temps que tinc al cap una altra història de la família, però en aquest cas del meu avi. I estic treballant perquè vaig aconseguir unes memòries d'ell i m'explica bastant... Bueno, va estar en un camp de refugiats. Ostres. I bueno, pot ser bastant interessant perquè ho explica en primera persona i bueno, vull veure què trec, però també... amb això, no? Amb aquesta... Que no sigui una cosa molt, molt trista, molt... Dintre de la desgràcia, almenys que ho fem una mica, ho transformem una miqueta.
Doncs estàs més que convidada a venir al Connectats a explicar aquest projecte. Quan el tinguis una mica més en dansa, portes obertes aquí als nostres estudis. Moltes gràcies, Sol.
Perfecte.
Bona
Moltes
tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
5 de la tarda arribem puntuals a la nostra cita amb l'Espai d'Opinió. Aquesta tertúlia a tres bandes que avui la compartim amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballa per la cultura. Anna Maria, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Mira, avui ens acompanyem del Quirze Casablanques, que és graduat en Humanitats i ens espera a Sabadell. Quirze, bona tarda.
Bona tarda. I no us espero que... perquè bon no m'heu dit que vingueu, no?
Bon any, bon any. Algun dia ens trobarem, algun dia. De
fet... sí, sí, perfecte, perfecte.
Ara, de moment, ho fem a través de les ones. També saludem el Juan Merino, que és jubilat i activista, i el tenim aquí a l'estudi de Sant Cugat, amb el seu mocador palestí, eh?
Sí, i tant. Mm-hmm. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs, avui tenim un parell de temes interessants. Del primer ja n'hem parlat en ocasions, i ara continuem parlant, perquè ara sí, ja, oficialment, ja tenim en marxa la segona presidència de Donald Trump.
I última.
I sí. Sí, sí. Aquesta és l'esperança.
Aquesta és l'esperança.
El més bonic és que és l'última, eh?
Sí, però escolta...
Seran 4 anys llargs, eh?
Sí. Sí, 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 perquè a més ha començat molt fort. Estem parlant del 47è president dels Estats Units. 78 anys. Arriba amb més poder que mai. Més poder que mai, amb un equip super fidel, amb majoria a les institucions, mm-hmm, i amb el senyor més ric del món al seu costat.
I altres, mm-hmm, per això.
Sí, i altres que... Bueno, si parlem de fidelitat és perquè parlem de molta gent que al final li ha fet costat. Fins i tot algú que ha decidit canviar de jaqueta i que s'hi ha posat la d'aquest partit per estar al costat de Donald Trump.
I el Tribunal Suprem també el té ell.
Sí, sí.
Pinta com pinta això. Clar, ara estem al principi, i que no vol dir que no hagi passat res, perquè ja han passat coses, però estem davant d'un perfil i un president que parla molt, que diu moltes coses, però que després, a l'hora de la veritat, caldrà que s'executi, sí, doncs, tot el que diu.
Jo d'entrada dic, ostres, tio, ja ha tornat aquesta gent a equivocar-se una altra vegada, perquè quan va dir això de que Espanya està en los bridges, me vaig recordar de quan van invadir la isla de Granada perquè estaven fent allí una pista d'aterrissatge per als missiles russos, no? I la gent s'acabaron los mapas d'Espanya buscando Granada. O sea, pensaba que nos estaba invadiendo a nosotros. Bueno, es ya pensan de esta manera. Pues no sé, se presenta una cuestión que no sé cómo Europa respondrá, porque lo tenéis muy malamente. Empezan por la... ya por el comercio, o sea, ya las... toda la situación aquesta. Luego después lo del Canadá, que... una província més de... un estat més d'Amèrica, el canal de Panamà...
Groenlàndia...
pues no sé, i bé, que aranceles per tothom, perquè estan molt malament, ells tenen que guanyar molts, perquè...
L'economia ha de créixer.
Va molt malament, uh-huh, i això sí, a nosaltres, a les empreses que estan aquí, que són americanes, no, que no les toquen, eh? O sea, aquestes empreses... No, que estan ni tocar-les. I ara un dels punts bàsics és d'aquest, que ha firmat el decret del 15% de les multinacionals, que d'això quería hablar, que no se toca. O sea, que d'implantar-lo ni nada de nada. No sé com acabarà, però mirando a l'Elon Musk lo tenim molt malament, perquè la política s'està con Alemanya... Está apoyando al partido alemán, está apoyando a los ultras también de Inglaterra. Bueno, está con la Meloni, ya hacen negocios, están haciendo negocios muy grandes ya de material con sus empresas. Y no sé, esperen que la cosa no pase mejor. Ahora, ya se os sembla también como la iglesia, ¿no? O sigui, resulta de que el hombre es hombre y la dona es dona.
Sí, ahora no es dos géneros.
Y bueno, bueno, hay una cantidad de barbaridades. Bueno, no sé, o sea, digo, ahora intervendré con el jersey para los carteles de que ya, bueno, utiliza el jersey para los carteles.
La frontera.
Que, no, no, pero que utilice, yo digo que utilice el jersey para los carteles que tienen en su país, ¿no? Que
vinga,
també, que hi ha molts.
Més, bueno, en fi, no sé, més, més intervencions, que la Juanito no acabaria.
Sí, no, és que no.
Vinga,
em dona l'impressió... Bé, és que, a veure, el problema és que s'ha envoltat no de gent rica, sinó de gent perillosa. Aquest és el problema. Perquè, bueno, fixa't en una cosa, una de les paraules que... O sigui, una de les... que té un to amenaçant perquè fa servir la paraula venjança, té un to amenaçant perquè diu que Estats Units és un país en expansió. Recordem que el Hitler tenia ànsies expansionistes com va envair Polònia. No sé, vull dir, hi ha tota una sèrie de coses que... o sigui, amb això que dèiem d'expansió de cara a Groenlàndia, Canadà i coses així... Ostres, no ho sé, vull dir, hi ha algú que es pugui creure dins del segle XXI que pot modificar les fronteres així, mira, perquè amb ell li ve de gust? Hòstia, és que és molt gros, no? I, vaja, a mi em sembla que no sé, la comunitat de nacions, si és que ell és capaç de fer-ne cas, potser li haurien de parar els peus i dir, nen, cuida't de casa teva i deixa els demés, no? Jo, no
això és
sé.
Difícil, perquè històricament als Estats Units ha estat a casa de tots.
Sí, és clar, clar, sí, sí.
Jo deixant a banda de que és una persona perillosa, i això ja ho va demostrar-ho, vull dir, quan va haver-hi l'assalt en el Capitoli ara fa 4 anys, com de la manera que ho va celebrar-ho i tot plegat, anant en contra d'una democràcia establerta, i sent un negacionista de tot el que està patint aquest món nostre, jo crec que una cosa és el que ell diu, omplir titulars, els disbarats més grans que es pugui arribar a imaginar, i el que realment podrà dur a terme. Hi han coses que les durà a terme, sens dubte, això és mateix de l'OMS, és una de les coses que ja ha signat.
No, la sortida de l'Organització Mundial de la Salut.
De l'organització. Tampoc no entenc, vull dir, quin benefici els hi pot repercutir a Estats Units, vull dir, la sortida aquesta de l'OMS. Ell ja ho va dir-ho l'altra vegada i, bueno, tot és el negacionisme de les vacunes, de la pandèmia, de tot plegat, no? En quant a de Groenlàndia o del canal de Panamà,
sí.
Jo crec que tot això són titulars que realment no, ni podrà dur a terme ni el deixaran dur a terme. Ara, l'altra cosa és la que pot organitzar a la frontera amb Mèxic. Això és una altra cosa. Però també jo crec que arribarà un punt que quan marxin, foti al carrer tots els immigrants que hi ha il·legals a Estats Units, qui farà de mainadera, qui farà de dona de fer feines, qui farà de cambrera, totes les feines mal pagades...
O qui farà
pagades.
De mig o qui farà d'arquitecte, perquè aquests que venen de fora
sí,
també tenen
sí,
oportunitats.
Sí, però els que van a fer... No, no, els que van a fer d'arquitectes, que van amb uns estudis, aquests legalment estan en el país. O per una entrada de formació, o per una entrada d'alguna empresa que els ha contractat, encara que siguin amb un visat de 3 anys.
El jo problema... em referia a gent que pugui entrar amb 6 o 7 anyets que amb
sí,
el temps desenvoluparan l'oportunitat
que...
de ser
sí.
a Amèrica. No?
Sí, vale. Però el problema és que ell el que ha dit és que expulsaria a tots els que estiguessin il·legalment en el país.
Sí, bueno, ja d'entrada...
Com expulsi a tothom que està il·legalment sí. en el país, deixa el país sense
sí, no,
mà d'obra barata.
Sí, sí, no,
i vull dir, això és
tota
així.
La raó.
Però clar, i llavors, imagineu-se aquestes grans fortunes com no tinguin tota aquesta mà d'obra barata en el seu abast. Per tant, jo crec que aquest home és molt perillós, perquè ho és. Aquesta foto mateixa que ha penjat, vull dir, mofant-se de quan el van detindre amb la foto policial, que és la, fot la mateixa
sí.
carota,
sí.
Vull dir, això ja ho dona a entendre. Vull dir, és una persona que és perillosa i s'està envoltant de gent amb molt de poder i amb molt de diner.
Gent molt peligrosa.
I amb molt de diner.
Bueno,
I molt de diner.
Hi ha un... Hi ha ara també lo de los nascuts allà en Estats Units, que no li dona la nacionalitat. O sea, los nascuts en Estats Units no li dona la nacionalitat tampoc.
Aquests que dic jo que d'aquí uns anys poden ser arquitectes.
Sí.
Bueno, pues tampoc. Jo no sé, són total 11 milions. Diu que van a fer d'emigrants. Bueno, a la frontera de Mèxic ja s'estan preparant. O sea, ja la presidenta ja ha dit que, bueno, estan preparant per lo que podrà arribar allà. De tota mena, o sea, el problema és com Europa com
afrontarà.
Com afrontarà tot això, Europa. Mm. Perquè, clar, o sea, i a mi ja dice, bueno, aquest està allà. Bueno, però i los que han anat allà? Los Abascal, el Orban al final no ha anat, la Meloni... Mm. Los que vengan després aquí a Europa, com relacionaran ara aquesta llei? Pues ya saben lo que dirá Vox ahora con todo. Agafarán, bueno, això de los emigrants. Bueno, no, venga, contra la batalla més gran todavía. Y no sé, aquest és el perill que tenen ara. Los discípulos yeah. d'aquesta... Que agafen les seves idees i ja està. Por lo demás...
Sí, i que Europa s'està tombant cap a l'extrema dreta. Sí, tant. Per tant...
Hi ha un tema que diu... És que con el nostre exèrcit podrem anar a los cartels. Bueno, pues si ja esteu actuant en tot el món. Sempre heu estat actuant en tot el món. L'altre dia vaig estar llegint un article que ara ja no és la doctrina Monroe, és la doctrina Trump, no? O sea, que veas lo de América para los americanos y los demás también. O sea, clar, és que no te deixa una altra cosa.
Mireu, ell anunciava, ho ha dit en diverses ocasions, que ara començava una nova era.
Sí.
La era de les tecnològiques que acabaran manant. Penseu que acabaran manant al món les tecnològiques
ja
a partir d'ara?
Ja estan, mira, al moment que el Mas...
Encara poden fer?
Sí, encara poden fer més? Bueno, ja, mira, el Mas ja saltava d'alegria ahí, perquè quan va dir, plantarem la...
Anirem a Marte.
Anirem a Marte, o sigui, el negoci que està fent. O sigui, el negoci és per a ell. Y todos los que están al costat de él. O sea, eso ya lo trae. Hay un... El Warren Buffett, yo no sé si lo pronuncio bien o no, ya lo...
Santén.
Lo dijo claramente. Digo, eso es una guerra de clases. Y las estamos ganando los ricos. Y sí, es una guerra de clases.
Jo, una cosa que m'he preguntat moltes vegades, i no és la primera vegada que la dic, quan només hi hagin diners... Què en farem dels diners? Perquè, és clar, com que hem de continuar produint hidrocarburs, ens hem de continuar carregant el planeta, hi haurà un dia que aquests senyors tindran molts diners, i jo no en tindré cap, i tu en tindràs molts, però tu podràs fer el mateix que jo, que en tinc pocs, o sigui, absolutament res, perquè haurem destruït el planeta, no?
Vull dir,
o
sigui, aquesta diner... és una altra, perquè està en contra de les renovables. De cara, o sigui, anava pozo de petroli, més pou de petroli, més pou de petroli, i endavant. I, bueno, i el gas liquidat, no?
Liquat.
O sigui, que aquest, bueno, que aquest ja lo tenim aquí en Europa. O sigui, és el gran negoci que està fent con la guerra de Rússia con Ucraïna.
Vinga, Ana Maria, que t'has quedat a mitges.
No, després que, vull dir, jo el que em pregunto és que aviam, és un president que arriba a la Casa Blanca amb una condemna penal ferma.
Correcte.
I que en canvi això és el poble americà, per ho que han donat a entendre, no? Perquè els vots són així, això tant se'ls hi en dona. Vull dir, és igual col·locar una persona perillosa amb una condemna penal ferma a la Casa Blanca i dona la sensació, doncs, que ja els hi va bé, no?
El primer president.
Que això és molt perillós, perquè aquesta persona, vull dir, la justícia se l'està pitorrejant, que està demostrant que és igual que et condemnin en aquell país, que tu pots tindre el poder, siguis el delinqüent que siguis, i a més, penalment, vull dir, amb una sentència. L'exemple que està donant en el poble,
bueno, que de fet també l'ha votat. És que clar, és que això és un peix que es mossega la cua. Vull dir, el poble que l'ha votat, pues, també tant se'ls hi enfot que hi hagin a la Casa Blanca i ja està.
Es que para él, o sigui, para él, no, los americanos son muy bons. O sea, los delincuentes, los asesinos, los atracadores, son todos los emigrants. Eso lo tienen muy claro. O sea, voy a decir que...
Pero que te está condemnat y no
se... Sí, sí, no, pero es que a eso no le importa. Y cuando saben de sobra, que lo que fa... Bueno, ostras, ha indultat també, fins i tot, a los del Capitoli,
a los amics,
però a més, ostres, que és una cosa bastant sagrada allà als Estats Units, a los que havien fet mal a agents de la policia dels Estats Units.
Sí, és igual, però eren defensors seus, eren persones que van anar a defensar-lo amb ell, llavors aquesta gent encara com no els hi col·locarà una estàtua davant del Capitoli, perquè clar, vull dir, són defensors de la gran persona que era.
Quina diferència, en la presa de possessió.
Sí, sí.
Exacte.
D'aquesta última a l'anterior, no? Les formes, no?
Que... Les formes, tot en general, i els retrats de la gent que veies que l'envoltaven, tot plegant, no? Aquest, el que portarà l'exèrcit, que se li va fer una pregunta molt directa a un periodista, escolti'm, si vostè, el seu president, li mana una cosa que anirà contra la Constitució, vostè què farà? I no va contestar. Vull dir, el no que tothom s'esperava, no ho va contestar-ho, per tant, aviam, si això ja no és una cosa que denota una perillositat impressionant, ja no sé què ho denotarà.
La imatge de l'Elon Musk palpant-se el coraçó i fent el saludo nazi està tot dit ja.
Sí, diu que és que regalava el cor a la gent. Això,
sí, li regalava el cor a la gent. Ah, va, venga. Sí, no, este també és com me gusta la fruta,
perdona,
no?
Aquest,
sí, és igual. És igual.
No regala ni un bon dia al dematí.
Per cert.
Ja està bé, ostres.
Jo hi ha una cosa que em té allò expectant, que ara encara és molt d'hora, però no penseu que potser arribarà el moment que entre galls en el mateix galliner, doncs...
Es mataran.
Algú es pugui sortir perjudicat.
Sí, bueno, jo penso que lo primero que va... Perdó, vindrà, crec jo, que és per el Steve Bannon i el Elon Musk. Perquè aquests dos no...
No, que no seran tot flors i violes.
No,
però jo em referia a Donald Trump i Elon Musk.
Bueno, pues sí, pues clar que sí, perquè és que Elon Musk està cada vegada té més poder. Cada vegada té més poder. I aquest tio diu, bueno, però és igual, a ti te retiro i me poso jo, ja està. I lo retirarà.
I fixa't...
I si no tindrà un accident.
Vinga. El Trump ha dit que vol explorar els límits del seu poder. O sigui, tu, això ja és anar més enllà de l'enllà d'enllà, saps?
Sí.
Bueno, mira...
És una mica unes històries per no dormir, aquesta declaració.
Ostres, imagina't.
Sí.
És un titular, És un titular, de pel·lícula, vaja.
Sí.
Títol de pel·lícula.
Sí. Jo, de fet, la primera vegada que va sortir elegit, jo vaig pensar que poder el poder que hi ha mediàtic per part de les emissores, dels periodistes, dels diaris, que poder arribaria un moment, doncs, que no un Watergate, però que farien qualsevol cosa perquè aquest senyor no acabés el seu mandat. Vaig veure que no tan sols acabava el mandat, sinó que al cap de 4 anys es presenta i torna a guanyar. Per tant, no ho sé fins a quin punt deu interessar aquest senyor a la Casa Blanca per part de diversos poders que no, en aquest cas no són polítics, sinó que van més enllà. No ho acabo d'entendre, la veritat.
Sí, parlant de periodista, l'Elon Musk i el mateix que el Trump, lo tienen claro. La prensa no es ni siquiera el partido. Abans deien que la prensa era un partido, ¿no? Y ahora es la...
Las xarxes.
Sí. Bueno, ahora es només el residuo del viejo orden a los periodistas. Clar. Es el residuo del viejo orden.
Sí, és una nova era, està
ja
claríssim.
Està fora, o sea, y aquí ya los diaris controlan tot. Y bueno, es lo que decía, si el señor Elon Musk se posa a jugar con los seus satélites, sus cositas, ¿cómo puede modificar el món, no?
Mireu al cel que no us caigui res.
Clar, és esta, ostres, tu, què passarà aquí, no? O sea, és igual que com un xaval posa delante una joguina,
doncs,
no?
Escolta, mira, tornem a casa, que així està molt bé, i parlem dels Gaudí. Vau veure la gala?
No.
No.
Sí.
Quirze, sí. I tu, no, Juan?
No, jo no.
Tampoc.
Jo, bueno, estic al tanto lo que han parlat i totes aquestes coses.
Però ja sabeu com, no van, sabeu com van aquestes gales. Sabeu
sí,
que,
sí, no, no, ja.
Que es donen premis, que la gent
I
fa discursos.
I tant que sí.
Que hi van
sí.
els polítics, que de sí. vegades han d'aguantar allò...
Tant de bo.
Sí, sí. la tempesta.
Sí, per ahí. No? Però bueno, també passaven los Goya, i passa tot. Que
sempre, sí, clar. A veure, de fet, uns premis com els Gaudí, els Goya, que tu deies, sí. els Oscars... tot això són un gran aparador.
Sí, sí. L'altre dia vaig estar mirant los globos, me lo vaig...
El tema és que en aquesta ocasió, segurament, els Gaudí han estat molt reivindicatius, potser més sí. que altres vegades.
Per el no? tema, per el tema.
I segurament doncs, això ha creat una mica de debat, principalment a les xarxes, com dient, escolta, que se n'han passat tres pobles, que no calia tanta reivindicació, perquè això és un acte cultural, no?, de celebració del treball fet l'últim any per part de la indústria del cinema català.
Quan van començar, també donaven canya. Quan va començar el Joan, perquè van començar ells, con los Gaudí, sí, sí, ja daven canya també.
Val, sí. Jo us pregunto, a vosaltres us sembla que s'ha d'aprofitar un aparador com aquest?
Carpe diem. Escolta, aviam, el cinema és societat. I la societat té moltes facetes i totes les facetes de la societat estan connectades entre si. Vull dir, societat, cinema, societat, habitatge, societat... un senyor que es considera xarnego i que, bueno, o sigui, tornem una mica en aquells que avui tenen 7 o 8 anys i se'n van als Estats Units creuant aquell riu de peus a l'aigua i que el dia de demà seran metges o arquitectes dintre de la gran nació dels Estats Units. A veure, tot té una connexió. I llavors, és que, a veure, és que jo ho tenia molt ben desenvolupat i ara m'encallo. Però, precisament, la pel·lícula, el 47, ens ho explica molt, que a la societat tot està connectat. Sí. També és, perquè també és una pel·lícula de societat, Casa en Flames, és aquella pel·lícula que ens explica que, home, suposo que, per sort, no totes les famílies de Catalunya es comporten com aquella família.
Les relacions
familiars. Sí. O potser saps què, goi, te fixa Seus-hi que així no ho hem de fer, home, per favor.
A lo millor també... Sí, sí, perdona.
El cinema ens ajuda amb totes aquestes coses, eh? Bé, escolta, ja com sempre se m'escalfa la boca, val?
Bueno, a lo millor és que molta gent no se s'havien assabentat que aquestes coses ocorria aquí, en la Catalunya d'aquells temps, en la Barcelona d'aquell temps, no?
I el que està perquè, passant avui.
Perquè no va ser sol el 47, eh? Jo me recordo, però jo vivia en Santa Coloma i van tindre també un altre autobús sequestrat per a pujar a Sigerlín.
Aquí a Badalona també, a Pomar.
I tenia la Maruja Ruiz en Nou Barri, que també... O sigui, va haver molts actes. I ojo, aquí, bueno, clar, és pel·lícula, no? I aquí a la pel·lícula donen que el Vital pues, era un tio pues, bueno, que anava a totes, que molt bé, però és que darrere del Vital hi havia unes comissions obreres, havia una associació de veí, havia un PSUC, perquè era militant del PSUC, no era un home sol.
Hi havia una voluntat de millora, mira tu com
exactament, vols. hi havia una xarxa i una voluntat de canviar tot el sistema que estava
muntat. De millorar, de progressar.
Que per això vaig vindre aquí a Catalunya. Pues jo vaig vindre aquí a Catalunya per progressar. Una cosa que tinc que dir, jo, quan diuen xarnego, jo no me considero nunca xarnego. Perquè jo penso que jo vaig arribar d'aquí i vaig integrar molt bé, perquè jo vaig vindre amb totes les ganes d'aquí a Catalunya, no? De Santa Coloma, no sé com era, de Santa Coloma, on va sortir lo del català, per tots els emigrants.
Sí, tant.
La normalització lingüística.
La normalització a les escoles.
La normalització lingüística a les escoles. Ja, hem lluitat mucho por integrarnos aquí a Catalunya. I sí, bueno, hi havia aquesta llei i tot. Jo no he entès la situació aquesta de discussions i... No, no li donem massa importància.
Ana Maria,
No, és que, vull dir, jo la Casa en Flames no l'he vist, no puc opinar. Jo
he l'has de veure, l'has de veure, dona.
No, l'has de veure, no, no. M'imagino que l'has de veure.
Llavors fem una altra sessió, sí, com aquesta, clar, i se la comenta.
El 47 sí que l'he vist.
Però la del 47 sí que l'he vist, i la veritat és que també vaig tindre un desengany amb aquesta pel·lícula. M'imaginava molt més del que ens expliquen, sí, i després no em va acabar d'agradar l'explicació que donen en quant a la relació d'aquella gent amb la gent que en aquells moments vivia a Catalunya. Vull dir, no em va agradar, la veritat.
És una
no,
pel·lícula.
La Clara Segura m'encanta, com a actriu de teatre li seguida quasi a tot el que ha fet, per tant no tinc res a dir. L'Eduard Fernández m'agrada molt i allà no em va agradar gens.
No?
I bé, no. M'ha agradat a molts altres papers, però en aquest sí, no el vaig veure convençut del que feia i per tant no em va agradar.
Estrenes...
I llavors ja dic, la cerimònia no l'he vista, sí que he escoltat les polèmiques que hi han hagut i per la tele he trobat trossets, però una gala del cinema català on és cultura, encara que cultura és societat, eh? I societat és habitatge, és el que ha comentat en Quirze, eh? Això és indubtable, i que el cinema té que ser un reflexe del que es viu actualment. Però jo que una periodista digui que ho està empatant el cinema en català i l'actriu digui estem tots a tope, jo, la veritat, amb actes culturals aquestes expressions no m'acaben de convèncer ni m'acaben d'agradar.
Per són tant, massa col·loquials, potser.
Són gales... No, i que aviam, si en una televisió que és pública no parlem, no dic que parlem el català de l'Àngel Guimarà,
el normatiu,
ni molt
menys, sí.
Però aviam, tampoc no cal, vull dir, no cal.
Va, bueno,
a mi el discurs, per exemple, que va fer l'Emma Vilarassau em va encantar, em va agradar molt, el discurs que va fer, moltíssim. El del senyor guionista, pues, em va sobrar. Aquesta és la meva opinió.
Doncs, bueno, per gustos, sí, colors i la tertúlia del Connectats.
Vale.
ho deixem aquí, eh?
Jo, com a extremeny, m'ha agradat.
I que avui és el dia de l'abraçada. Us envio una abraçada a tots.
Clar, igualment, sí. Quirze.
Igualment.
Gràcies als tres. Bona tarda.
Igualment, bona tarda, Carme. Adéu. Adéu. Bona tarda. Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.